Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. Aquesta hora està previst que comenci la reunió al Departament d'Interior del Comitè Tècnic del Ventcat per actualitzar l'episodi de vent extrem que bufarà el país a partir d'aquesta nit. Un episodi que ha de tenir dos pics principals, demà i dissabte. De moment, el govern ha suspès per demà tota l'activitat escolar, universitària, esportiva i sanitària no urgent. Com a mesura de precaució i protecció civil, enviarà aquesta mateixa tarda una alerta als mòbils de tota la població en què recomanarà evitar els desplaçaments i fer teletreball. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, demana prudència i no descarta que dissabte s'hagin de suspendre també activitats. Ho deia el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
I per tant, si dissabte hi ha activitats, s'haurà de veure la viabilitat de que es puguin fer, poder corregir o mirar si els recorreguts i la forma de fer-la és la correcta o adequants a el que ens ha de venir.
Segons les últimes dades del telèfon 112, s'han rebut fins a les 4 de la tarda un total de 829 trucades pel vent. Més notícies amb Rosa Pujol.
Precisament aquest temporal de vent complicarà les comunicacions a l'aeroport de Barcelona en funció de la intensitat i, sobretot, la direcció del vent. Pot haver-hi alteracions, segons ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio Pau Morí, que és portaveu de la Unió Sindical de Controladors Aeris, l'USCA.
Retards, aproximacions frustrades, pot ser que avions que estiguin a punt d'aterrar se n'hagin d'anar a l'aire perquè l'aproximació no està del tot estabilitzada. Pot ser inclús que hi hagi algun avió que decideixi desviar-se a un aeroport alternatiu. És a dir, que demà serà un dia complicat i tothom que hagi d'agafar un avió, doncs, que s'ho prengui amb calma.
Pel que fa a la circulació de trens, el govern, Renfe i Adif podrien decidir suspendre algunes circulacions en funció del perill que comportin les fortes ratxes de vent. Adif ha activat brigades especials als punts més sensibles de la xarxa.
Continuen els problemes a la línia de l'AVE entre Barcelona i Figueres derivats de la vaga que mantenen sindicats minoritaris de maquinistes. Anem fins a Girona. Maria Rovira, bona tarda.
Bona tarda. A l'estació de Girona, els panells continuen anunciant la supressió de trens, tant per anar cap a Figueres-Vilafant de l'alta velocitat com en direcció a Barcelona per la vaga de maquinistes. Alguns usuaris, com la Ivet, que agafa l'AVE cada dia per anar a treballar a Barcelona, parlava de falta d'informació.
Que no sé si podré sortir de Girona cap a Barcelona avui.
Amb l'AVE.
Amb l'AVE, sí. En teoria només dona un que a lo millor circula, però no ho saben encara, és per la vaga. Aquest dematí ja m'ha passat el vindre. O sigui, havien cancel·lat tot i he vingut amb mitja distància.
Afegeixen que pot circular algun tren avant, però sí hi ha maquinistes disponibles. Maria Rovira, Catalunya, Ràdio Girona.
L'OTAN engega avui una operació militar per reforçar la seva presència a la regió de l'Àrtic i així calmar d'una vegada els desitjos de Donald Trump d'annexionar-se a Groenlàndia. Trump volia quedar-se a aquesta illa alertant que la Xina i Rússia eren una amenaça per la seguretat de l'Àrtic, però ara els aliats miren de calmar-lo. Brussel·les, Bruno Forteo, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'OTAN centralitzarà sota un comandament únic les maniobres militars que els seus països ja fan a l'Àrtic. Hi participaran desenes de milers de soldats, segons ha dit el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte.
En vista de l'increment de l'activitat militar de Rússia a l'Àrtic i l'interès creixent de la Xina en aquesta regió, era crucial que nosaltres féssim alguna cosa més. Per això hem llançat l'operació Sentinella de l'Àrtic.
Aquesta missió serveix per complir amb l'acord tancat ara fa un mes amb Donald Trump. L'OTAN es va comprometre a reforçar la seguretat de l'Àrtic i, a canvi, Trump va aparcar la idea d'annexionar-se a Groenlàndia. Bruno Forte, Amires, Catalunya, Ràdio, Brussel·les.
Isabel Vidal ha estat nomenada nova CEO del grup Focus en substitució de Daniel Martínez de Obregón, que mantindrà la presidència del Consell d'Administració. La fins ara directora general del grup i presidenta de Detca, encara una nova etapa de creixement del grup empresarial en ple procés d'expansió del grup que fa uns dies presentava el projecte Gènesi, un nou teatre a Barcelona i una escola superior d'arts escèniques, una de les grans fites del seu 40è aniversari. Focus és un conglomerat de 18 empreses del sector de les arts escèniques, el més gran a l'estat espanyol, amb una important presència a Barcelona i també a Madrid. Els esports amb Sònia Olear. Bona tarda.
Bona tarda, Maria. Els davanters del Barça, Rafinha i Rashford, descartats pel partit amb l'Atlètic de Madrid de demà, a de les semifinals de la Copa. Cap dels dos ha pogut entrenar-se avui. Pedri continua al marge també del grup. El Madrid ha fet oficial un acord amb la UEFA per donar per finalitzat el projecte de la Superliga. El porter Rubén Blanco ha fet aquest matí el primer entrenament amb el Girona. S'incorpora, recordem, fins a final de temporada. Els Jocs Olímpics d'hivern de Milà, coordina d'en Pezzo, la rider catalana, que era el Castellet, s'ha classificat per disputar la final de demà de la modalitat de mig tub de snowboard. Castellet ha estat setena a la qualificació. En bàsquet, el Manresa visita aquest vespre a 8:15 la pista de l'Hamburg en el darrer partit de la fase de grups de l'Eurocup. Els manresans ja estan classificats per als vuitens de final.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, tot allò que t'afecta.
Demanarem la suspensió de l'activitat educativa, esportiva i universitària. També es suspendrà l'activitat sanitària que no sigui urgent.
Aquest dijous al matí de Catalunya Ràdio, especial ventades.
També estem demanant als municipis que aquelles activitats que tinguessin per espais oberts, sobretot també persones a parcs, de jardins, que tots aquests espais també estiguessin tancats i que no s'utilitzin, perquè també és un lloc perillós.
Us explicarem minut a minut amb els serveis informatius tot el que passi al país.
Aquest dijous al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Atenció, perquè aquest divendres és 13 de febrer i és el Dia Mundial de la Ràdio. I si tot va bé, la Ràdio Nacional de Catalunya farà una programació especial per tot el territori. Volem arribar a tot arreu per trobar-nos amb els oients que ens escolteu cada dia per celebrar, doncs, això, que és el Dia Mundial de la Ràdio. Calpena, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, molt bé, molt content.
Va, és la festa major de la ràdio, això, eh?
Sí, la veritat és que és una cosa molt particular. Nosaltres, la gent que fem ràdio...
És cada dia
el
dia.
Això que hi ha, cada dia, el dia de sempre. Però la veritat és que ja posats a fer, celebrem-ho. Tenim festa major a la ràdio i és el dia 13 de febrer.
T'informo que compto en tu per una de les diverses aturades que farà l'autobús.
Jo em vaig apuntar a les Seychelles, però m'han dit que estava plena.
No, al final no. Com que hi ha el tema aquest del vent...
Ja, les Seychelles no.
No és aconsellable sortir de Catalunya.
Llàstima, que em feia il·lusió. Mira,
no, però al final canviarem Seychelles per el Vendrell, què et sembla?
Surto guanyant. Surto guanyant.
Molt diplomàtic. Hi haurà dos autobusos, un amb el Ricard Ostrell, l'altre amb un servidor, un cap al nord, l'altre cap al sud.
Podreu venir del sud de què? Perquè depèn d'on estiguis, perdona que et digui.
Catalunya, més o menys.
Ara.
Podreu venir-nos a veure de públic a Girona, a Tarragona i a Manresa.
Pa mal.
Una mica cap al nord, una mica cap al sud,
una mica cap al centre.
Al centre. I pa dentro. A les 10 del matí i fins les 12 al Centre Cultural La Mercè, a Girona, amb el Ricard Ostrell, l'Elisenda Carot, el Xavi Solà, el Jordi Costa, el Peyo, el Xuriguera, i Masoni, San José i Reinaldo i Clara.
Primera divisió, tot això.
I espera, perquè Tarragona... És Superliga.
La Premier.
És Superliga.
Superliga no, que l'acaben d'eliminar.
És veritat.
La Premier.
Florentino s'ha enfonsat.
Sí.
De 12 a 2, agafarem el relleu a la plaça Corsini.
Ei.
Amb Roger Escapa, Marta Romagosa, Montse Virgili, les actuacions d'Esvetlana i del que no surti d'aquí, que farà un especial també.
Fantàstic.
Dia Mundial de la Ràdio. I a la tarda, a Manresa, a partir de 6:45, obrirem portes del Museu de l'Aigua i el Tèxtil.
Està molt bé.
Home, és que què penses, sí. En un lloc que no està molt bé?
No, això és veritat.
És que tot bo. D'aquí només fem cosa que anem a la fina. Calpena fina. Hi haurà un concurs de triples a Manresa.
Ah, sí?
Un concurs de triples amb Dani Pérez, capità del Baxi Manresa.
Molt bé.
No ens hi posem per poc.
No.
Hi haurà actuacions musicals de Pastora, Llum, Strombers, la participació de tots els realitzadors de la casa, entrevistes molt especials i sorpreses. M'han dit que hi ha una sorpresa...
Què dius, ara?
Que no puc desvelar.
Digue,
no me l'han explicat.
M'han dit,
molt guapa, però no t'ho podem explicar encara, s'està acabant de lligar.
Bé.
No cal inscriure's enlloc, només heu de venir i dir hola, vinc aquí, i et deixarem
ja
passar.
Ja hi ets. I es pot participar a la festa igual.
Es pot participar
a la festa
igual.
Encara que no treballis a la ràdio, només la sentis.
És per tothom. Val. És per tothom. Amb aturades en públic a Girona, Tarragona, Manresa, però també passarem pel Vendrell, per Calldetenes, per Torelló i per Tàrrega. Per tant, diguem que estarem repartits. Serem també el Pirineu, serem també les Terres de l'Ebre. Escolta'm, és el
tanta
dia.
Tanta gent tenim, nosaltres?
Aquesta ràdio,
hem de moure, perquè, si
aquesta
no
ràdio requerirà d'un parell d'autobusos.
Sí, sí. O sigui, es tanca. O sigui, la central
aquí,
la diagonal...
Aquell dia aquí quedarà. Tres perquè no s'espatlli res.
Jo estic molt disgustat.
Doncs l'Estella Morente no vindrà aquell dia.
Va, què hi farem? Què hi farem? Però la resta... Està tancat, tot amb cortines, allò,
sí,
i papers,
sí, per aquí davant,
papers de diari enganxats.
Diari. No, no, res. Que hem tancat. Serà només per un dia. Dissabte tot torna a la normalitat. Ens posem històrics?
Vinga, va.
Perquè aquesta setmana ha estat notícia, vaja, els últims dies, que el bioquímic espanyol Mariano Barbacid ha fet un avenç històric, esperançador, amb una possible cura en el futur pel càncer de pàncreas, un dels més letals en els humans. Encara que el camí és molt llarg fins a arribar a això, a una teràpia aplicable, és cert que aquest anunci ha causat molta expectació.
Sí, home, és una expectació lògica, perquè el càncer de pàncreas realment és terrible, terrorífic, molt ràpid, i és molt dur. Però el mateix Barbacid ha refredat una mica l'entusiasme, dient que només era un primer pas molt important, això sí, però només un primer pas d'un camí que encara és llarg, o sigui, encara falta, per la cura del
càncer.
Home, i tant. És que
pas,
està molt bé. És que, a més a més, la ciència funciona així. Molt sovint, aquesta idea de l'eureka, de, ai, ja he trobat la solució, això
no va tan ràpid.
Això no va així. Normalment la ciència és, trobo això serveix de base per una altra cosa, això serveix de base per una altra, etcètera, etcètera, fins que s'arriba a més o menys la solució o una solució que funciona bastant bé.
I per sort nostra, d'avenços mèdics n'hi ha hagut tota la vida.
Vostè s'imagina que va al dentista, li arrenquen un queixal sense anestèsia?
Bueno, ser català al segle XXI és una mica com això, anar al dentista i que no et posin anestèsia.
Hòstia, no. Home, perquè faria molt mal, no?
Es mereixen un bon monument els inventors de l'anestèsia?
Es mereixen una estàtua en alguna plaça important, sí.
M'ho imagino i fa molt dolor.
Som afortunats de viure al segle XXI?
Molt. És que només de tenir una aixeta, tenir aigua, apretar un interruptor, tenir llum, i que per coses com aquestes d'un dentista, qualsevol operació, et puguin adormir i no pateixis dolor, i vèncer-ho, és fantàstic.
No m'ho vull ni imaginar, perquè em desmaiaria el moment.
Doncs no m'ho imagino. Si ho he de viure, no m'agradaria gens.
Hem sortit a preguntar per un dels avenços mèdics,
sí.
Potser, no sé si més importants, però més
molt,
pràctics.
És molt important, entre altres coses, perquè, esclar, la gent, abans de l'invent de les diverses anestèsies, perquè anestèsia, òbviament, no només n'hi ha una, la gent es moria literalment de dolor davant de qualsevol tema mèdic, i els atacs de cor sobtats, etcètera, etcètera, provocaven la mort de qualsevol. De fet, imagina't, si fa temps que els humans treballem aquests temes, que a Atapuerca s'han trobat restes de crani del Montequesor que han estat curats. I curats vol dir que probablement es poden haver curat de manera, diguéssim, natural, però en tot cas algú ha tingut cura d'aquelles persones o aquells ancestres nostres que van estar malalts o van tenir una fractura. Per tant, aquesta pulsió per curar, per tractar bé a la gent, és històricament molt gran. L'anestèsia, per exemple, és un tema claríssim. Se saben de moltíssims remeis utilitzats a les etapes més antigues de la humanitat, a l'edat mitjana, etcètera, etcètera, per intentar solventar el dolor, des de simplement beure alcohol, que era un sistema tradicional, per exemple, dels mariners, emborratxar-se per tal d'evitar el dolor, a herbes remeieres, cataplasmes, etcètera, etcètera. Però ja fins al segle XVIII això no comença a millorar.
Va, anem a això, anem a fer una mica d'avenços mèdics, històrics,
sí.
I històries al voltant d'això.
Sí, t'explicaré un que no és l'avenç definitiu en el cas de l'anestèsia, però sí és un avenç important i sobretot és una història, ja veuràs que és molt profunda i que em sembla que
a veure, va, som-hi.
L'any 1799, un jove químic molt brillant, és tan brillant que és un home que després, ja a principis del segle XIX, arribaria a ser el president de la Royal Society, inventaria un munt de coses, etc. Ara no explicarem la història d'aquest senyor, que és Humphrey Davy. El Humphrey Davy estava tot just començant i va ser contractat per un doctor, el doctor Thomas Bedus, que l'assistís a Bristol al seu institut pneumàtic, es deia pneumàtic per allò de respiració, d'aquí ve el nom.
De pneumonia, diguem.
Sí, aquest seria la clau. Ell, pensem que som a finals del 18, principis del 19, i la idea del doctor Bedous era que hi havia moltes malalties, especialment la tuberculosi, que es podia curar amb la inhalació de determinats gasos. Això s'ha vist que no és així, però tenia una base científica que era lògic investigar-ho. Tot plegat que va anar a Bristol, es va instal·lar allà, i Bedous era un home, hi ha imatges d'ell, imatges, dibuixos, però es veu molt clar. Era un home relativament gran per l'època, uns 50 anys, grassonet, baixet, sembla ser que era molt, suava molt. No era atractiu, diguéssim. Yeah. Devia tenir moltes altres virtuts, però atractiu no.
Guapo, ja.
Yeah. Diguem-ho
no
així.
Era, no era, no
ell s'havia casat amb una noia de 24 anys, Anna Bedous, que era molt espavilada, molt divertida i, segons també imatges de l'època i segons comentaris, guapíssima. Què se li acut a Bedous? Agafa a la seva dona Anna i la posa a treballar al costat del jove Humphrey Davy, que té la mateixa edat que la seva dona. Treballen sols, moltes hores, treballant, buscant allò, una cura per la tuberculosi.
I què van trobar?
Van trobar moltes coses. Es van liar, diguem-ho clarament, eh? Allò, no, diguem-ho clarament. Davy era un bastant boig i va començar a investigar amb això dels gasos. Primer va investigar amb el CO2. El CO2 ja saps que mata. Doncs ell va aspirar CO2 per veure quin efecte produïa. L'efecte va ser terrorífic. Una mica més i es mor. Un mal de cap terrible i per sort no va aspirar prou com per matar-se. Però llavors va provar un altre, l'òxid nitrós. L'òxid nitrós és el que ara se li diu de manera popular el gas del riure. Make 'em
laugh, make 'em laugh. El gas del riure.
Sí, això, de fet, ho hem vist a diverses pel·lícules que això ho feien servir històricament, ara ja no, els dentistes, per posar-te una mica i per serenar-te. Llavors provocava un cert riure, un moment d'excitació. No necessàriament riure, però sí absolutament tocadet, eh? Doncs això és el que va fer Davy. Va començar a experimentar consumint moltíssims litres i litres d'aquest gas per tal de veure com funcionava. Va prendre nota amb els seus diaris i va començar a consumir-ho també amb l'Anna Bedow. Amb la qual cosa...
De forma recreativa.
Diguem això. I llavors va veure, una vegada se'n va adonar que aspirant molt d'aquest gas va caure al terra, no es va fer gens de mal. Una cosa és que quan se li van passar els efectes va notar el dolor, però en aquell moment no cap mal. I va pensar, això pot funcionar com a anestèsia. Però va haver-hi un problema. El gas del riure provocava una cosa que va fer que els efectes anestèsics quedessin a part, que és que va començar a adonar-se'n que moltes dones a què ell li provava amb elles el gas es desinhibien sexualment. Pensem que estem en una època d'una gran repressió sexual, principis del segle XIX, i que llavors moltes dones, que tenien, lògicament, els seus desitjos i que els reprimien, amb el gas del riure aquest...
Ole, ole, ole!
Alegria. Això va començar a ser consumit per cercles intel·lectuals i científics de l'època. Per exemple, el poeta Coleridge era un gran consumidor d'òxid nitrós amb Davy, i tot va acabar en grans orgies. El resultat va ser que la via de l'òxid nitrós cap a l'anestèsia va quedar avortada, precisament per excessivament interessant.
Això del gas del riure ha estat poc seriós, eh?
Poc, sí, la veritat és que no hem començat bé.
No és tan mèdic. Anem una vez mèdic, de veritat.
Anem, sí, sí.
L'últim que esperava escoltar avui era una cançó d'estil cubà parlant de la penicilina.
Sí, bé, explica la cançó que la penicilina sembla ser que no cura els mals d'amor, és cert, s'han fet estudis científics...
Es pot confirmar, això?
Com a mínim, els estudis científics fets fins ara no ho revelen que curi el mal d'amor, però cura moltes altres coses. De fet, la penicilina s'utilitza molt poc a hores d'ara, eh? La penicilina és important perquè és el primer antibiòtic, això sí que és molt important, i sempre se li ha atribuït a Alexander Fleming. De fet, carrers dedicats a Fleming aigoplaces dedicades a Fleming, sí, hi ha per tot el país. I això és una cosa...
Doctor Fleming.
El doctor Fleming, etcètera, Alexander Fleming, el que vulguis. Doncs no és casualitat, perquè Fleming, clar, el que inventa una cosa que ha salvat potser és la base de medicaments que més vides ha salvat de la història, amb els últims 150 anys. Doncs 100 anys, més aviat. Doncs el resultat és que Fleming no va ser exactament l'inventor de la penicilina. Ara t'ho explico. Una mica sí, però no del tot. Resulta que el primer dia de tornada de vacances de l'estiu de 1928, Alexander Fleming, que treballava en un hospital de Londres, era bastant descuidat amb els seus estudis. I havia deixat dins d'un armari una sèrie de plaquetes que no havia netejat bé. Quan obre l'armari, l'1 de setembre...
Una mica marranot,
Una mica marranot, una mica marranot. Obre i els troba plens de floridures. Allò, dius, home, això... Però, curiosament, una d'aquelles plaquetes no estava amb aquelles floridures, sinó que el seu volt havia quedat precisament com neta de floridures amb una part. Va pensar, és estrany, això, no? Perquè totes estan quedat absolutament brutes i malmeses, excepte aquesta que sembla neta de bacteris.
És a dir, era un porc, però com a mínim observador.
Era llest.
Perquè si no vens allà i ho tires tot,
sí,
i no t'hi fixes.
Sí, que és el que hagués fet qualsevol,
Jo, tota la brossa.
Ui, que no vegi el jefe, allò, el jefe, que no ho vegi, que no he netejat bé, no? Doncs això, perquè ell no era un gran... tenia un càrrec molt, molt baix. Resulta que va començar a investigar i se'n va adonar que aquella floridura desprenia el que ell va anomenar suc de floridura, que després va analitzar i se li ha arribat a anomenar, no, en aquell moment...
Suc de floridura?
Un cep.
Fàstic.
Sí, el nom és horrorós, però en fi, això...
No, ens ha salvat vides.
Sí, i tant. Doncs el suc aquell era penicillinum notatum, això es va dir posteriorment. Ell el va anomenar la penicilina, d'aquest nom que li va posar. Resulta que aquell component era molt inestable, durava molt poc temps, era molt difícil d'aconseguir, ho va estar provant, de vinga a posar floridures, i sortia molt poca, però ja veia ell que allò, per exemple, eliminava bacteris malignes, no com els bacteris inicials que havia trobat a l'armari, els estreptococs, meningococs, el bacil de la difteria, tot això ell ho va experimentar. Però no va tirar més endavant perquè simplement veia que allò, per ell, era impossible d'arribar a produir una quantitat mínima de penicilina que servís per alguna cosa. Era una prova purament científica. Ho va publicar i se'n va oblidar. No va tocar-ho més, el tema.
Ah?
Van passar els anys, i quan van passar els anys, després d'haver-ho publicat, uns altres científics d'Oxford van estar llegint textos antics de publicacions i se'n van llegir això de Fleming. Fleming pensaven fins i tot que era mort, plegat, havia passat 10 anys, tampoc havia passat tant. I van pensar, ostres, això podria ser fantàstic. Comencem a investigar sobre el tema. Comencen a investigar, fins i tot criden el mateix Fleming que els visita, el Fleming està entusiasmat perquè...
Ah, allò que vaig fer fa 10 anys.
Sí, tothom està, oh, mira quina gràcia, vosaltres ho heu llegit, això, que bé, tots contents. Comencen a investigar i comencen a adonar-se'n que fan proves que poden aconseguir una certa quantitat de penicilina. És molt difícil, però comença a trobar mètodes perquè la penicilina funcioni i sigui molt més pura que no pas com ho havia fet Fleming. Ho experimenten amb un pobre policia que s'havia ferit amb un roser i que acabaria morint.
I tenia una infecció de cavall,
sí,
no?
Sí, és que això era habitual, perquè les ferides no es podien curar. Realment, si la ferida s'infectava, no hi havia cap antibiòtic. La gent molt sovint es moria de coses molt simples, com aquestes ferides amb un roser, imagina't. Clar. Aquest home va acabar morint-se, però va acabar morint-se perquè se'ls hi va acabar la penicilina. No en tenien més, no podien arribar a fer-ne més de penicilina. Ostres. I no, van veure que millorava molt, però un cop ja van deixar de posar-li penicilina, el pobre home se'n va anar a l'altre barri. El resultat va ser que van veure claríssimament que això de la penicilina funcionava, però que era impossible de gestionar. Tant és així que esclata la Segona Guerra Mundial, aquell és un invent clau, i amb l'aliança entre laboratoris nord-americans i laboratoris britànics comencen a crear unes grans cubes per fer la penicilina amb una producció industrial. A l'any 41 comencen a produir penicil·lina amb quantitat més o menys suficient. I a partir de l'any 43-44 ja apliquen aquesta penicil·lina i altres antibiòtics que comencen a derivar-se en els soldats aliats que participen a la Segona Guerra Mundial amb uns resultats absolutament espectaculars. O sigui,
de cop i volta la gent no es moria tan ràpid.
Moria,
no?
Moria el 18% de la gent que tenia una ferida. A partir d'aquell moment això s'ha acabat. Sempre mor algú per ferides i una infecció que no es pot curar. Però en principi molt poquíssima gent. A l'any 48 obtindrien el Nobel i obtindrien el Nobel amb Fleming incorporat, que estava encantat de la vida. Ell no havia investigat.
Tio, allò que ell diu que va fotre'l de...
I sempre el seu nom queda per davant dels altres dos, el Florey i el Chain, que van ser els que hi van participar més directament i van fer tot aquest muntatge perquè la penicil·lina funcionés, però ha quedat el nom de Fleming. Fleming va inventar la penicil·lina? Sí i no.
Doncs ja ho hem après avui, que sí... Però no del tot.
No del tot.
Calpena, ens deien divendres al Vendrell.
Divendres al Vendrell, a parlar no de penicil·lina, sinó de Pau Casals, que és ben diferent. També cura, però l'esperit.
No ho podia haver dit millor.
Exacte.
Farem una pausa, seguim en directe. És dimecres, passen moltes coses.
Cesc, 59, divorciat. Maig o no maig? Si està divorciat, deu ser per alguna cosa. Què faig?
Com a assessora d'Endesa, poca cosa te'n puc dir. Però si vols estalviar en la factura d'energia, fes maig amb nosaltres. En això som els experts. A més, et donem un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta ara al 800-700-700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com.
El 13 de febrer, a Catalunya Ràdio, celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Aquest divendres, a partir de les 8 del matí, sortim de gira pel país.
Perquè el Dia Mundial de la Ràdio, venim amb tu. A les 10 del matí, arribarem a Girona, al Centre Cultural La Mercè.
Ens acompanyaran Xavier Solà, Elisenda Carot, Jordi Costa, en Peyu.
Amb les actuacions de San Josex, Masoni, Renaldo i Clara i molts més. A les 4 de la tarda, farem parada i fonda al Bar Animal de Torelló. I a 6:15, passarem per Call d'Atenes, abans d'arribar al punt de trobada.
Atenció, Manresa. A partir de les 7 del vespre, us esperem al Museu de l'Aigua i el Tèxtil per fer-hi una festassa.
I serem tots els realitzadors de la casa per compartir aquest dia amb vosaltres.
I gaudirem amb les actuacions de Pastora, els Strombers i Llum.
No calen invitacions. L'accés serà per ordre d'arribada.
Aquest divendres, Dia Mundial de la Ràdio. Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Explica, explica. Què tal la cita?
Amor a primera vista. És que ho té tot.
Que estàs enamorat.
Enamorat, no. Hibriditzat.
Wow. Aquest mes tornaràs a enamorar-te als 10 hibridies Nissan. Del 6 al 16 de febrer, tens la millor tecnologia híbrida de Nissan des de 130 euros al mes. Enamora't tu també al teu concessionari i a Nissan Ponés.
Farem un espectacle que ens hem inventat.
Serà molt xulo.
Arriba l'última funció del Mac Mac Mic, un espectacle de titelles al Teatre Auditori de Sant Cugat. Que hi voldràs anar?
Sí!
Entrades ja disponibles. Consulten la informació al web del Super 3.
Tot és possible un dia de partit.
Gol, 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 gol!
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dijous, a partir de les 8, la TDT de l'Atlètic de Madrid-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida!
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Abra Borriols, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Avui t'hem mogut una mica d'hora perquè teníem un... Vaja, una mica d'enrenou, ja ho has vist.
L'actualitat està...
Què t'he explicat? Vens de la tele, tu?
Vinc de la tele. Avui he anat a la manifestació dels mestres, que eren molts i molt tips, i veig que el vent serà el que ens ocuparà.
Explica'm què et deia un dels meteoròlegs de TV3 abans de sortir.
No, que realment veuen que és un episodi complicat, que els mapes són 6 sobre 6, i ens deien que fins i tot... Alguns mapes no els havien vist mai de la manera que els veien ara pel que fa al vent. Vull dir que no és una conya, és a dir, que no és allò de hòsties, que hi ha vegades que exageren i després res. Jo em sembla que aquest cop sí que serà.
Si tu has vist els meteoròlegs una mica preocupats.
Sí, sí, no. En fi, els informatius ja s'han avançat equips i s'ha mogut una mica de logística per poder-ho cobrir, perquè ve un episodi, com esteu explicant molt bé també des d'aquí Catalunya Ràdio,
ara,
home, de vent
mica,
fort.
Una mica de falca, home, ja està bé.
Ei.
Bé, l'Abraham Orriols ens visita cada setmana per rebobir, per tirar enrere i buscar personatges, persones que fa anys tenien doncs una plataforma mediàtica molt bèstia i que de cop i volta potser la gent els havia perdut la pista. I avui és un dia especial perquè avui gairebé que ens reivindiquem.
Sí, perquè saps que normalment rebobinem anys, fins i tot dècades, però avui només retrocedim 4 mesos.
Ah?
Fins al 22 d'octubre de l'any passat. A quarts de 5, aquell dimecres, en aquest estudi de Catalunya Ràdio, ens trobàvem la Judit Pastor, la colla Ballester, tu Garriga i servidor. I, escolta, aguanteu-vos els aplaudiments, però és que parlant de lo Cartanyà, aquí ja vam dir això. Notícia a la tarda de Catalunya Ràdio.
A veure. Ah, mira, que m'han posat la música informativa i tot. A veure, escoltem un document?
Resulta que està molt ocupat. Ojo!
Només diré que aquest any, 2025, fa 20 anys que vam estrenar la sèrie, i només dic que ben aviat, tindrem notícies seves, i aquella gent a la que li agradava la sèrie i a la que li agradava el personatge, doncs estaran contents.
Estiguem atents que els fans de Lo Cartanyà estaran contents aviat?
Vés a saber, però el que sí, que per tant ja podem dir, és que el Xavi Bertran ens diu que es treballa per tornar la vida a Vicenç Cartanyà.
Això ho vam explicar fa 4 mesos, i què ha passat?
Doncs efectivament, abans que ningú, vam anunciar que Lo Cartanyà tornaria d'una manera o una altra, i ara, des d'ahir, ja es poden veure a la plataforma 3CAT 2 capítols especials per celebrar els 20 anys de la sèrie.
Ja, la gent a casa està pensant, bueno, doncs enhorabona, saps? Però...
No només
això, sinó que avui tenim aquí Lo Cartanyà en directe. Xavi Bertran, com estàs?
Doncs molt bé, home, molt content.
Perquè, clar, això és un esdeveniment 20 anys després. I com ha tornat això, Abraham?
Bueno, és que ens ho va explicar, van començar-hi a treballar, com diem, ara ja es poden veure aquests dos capítols que es diuen Finisterre, part 1 i part 2, i prepareu-vos perquè ha tornat, i així comença el primer capítol especial d'homenatge.
Els anys no passen per mi, xiquets. Tinc la mateixa energia i la mateixa planta que 20 anys enrere. Quin dia no vull que...
Bé, potser una mica sí que passa.
Són 20 anys i el que veiem en aquests capítols és com ells mateixos recorden la seva vida i ens l'actualitzen. És a dir, anem veient escenes passades i declaracions del present. També, per exemple, Lo Cartanyà recorda el seu èxit passat com a home del temps.
Com me sinto jo ara? Posa una resposta sincera. Me sinto un zero a l'esquerra. És com si la meva vida hi hagués passat i jo seguís encara com a espectador.
Ara li preguntarem amb ell, que el tenim aquí en directe, però vaja, dos capítols, eh?
Són dos capítols, a més n'hi ha un tercer, que és el making of, com es va gestar tot això, que és el que volem que ara el Xavi Bertran, que ha accedit a tornar aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, ens ho expliqui. És clar, és a dir, tot això, com aquest retorn, homenatge, com va anar, com es produeix?
Lo Cartanyà. Bé, per què torna el Cartanyà ara?
Doncs mira, torna perquè a finals del 2024 vaig dir, hòstia, estem a punt d'entrar al 2025, la sèrie la vam parir el 2005, fa 20 anys, i em va semblar que era un número rodó i una bona oportunitat per dir, vinga, tornem a endinsar-nos aquí en el món del Cartanyà. Em va semblar que era una bona oportunitat també per explicar què els hi havia passat a aquests personatges durant aquests 20 anys, que coneixent-los doncs, pots pensar que els hi ha passat de tot, i al mateix temps, doncs, a través de flashbacks, també recordar la sèrie original, no? I, bueno, ha sigut doncs, tot un viatge emocional, també, per mi, no? I amb el making of, no? Perquè, bueno, també tenia ganes com d'anar a les meves arrels lleidatanes, no? Soc fill, net, besnet de lleidatans i, bueno, i una mica capitalitzat amb la ciutat de Balaguer, doncs també he pogut fer un viatge cap allà i bueno, i una mica, doncs, endinsar-me també amb tota aquesta part emocional, diguéssim, no?
Això tenim ja 3CAT penjat, per tant es pot recuperar fàcilment. Hi ha com una onada de retorns de sèries en general, als Estats Units, també aquí a casa nostra. Tornar a interpretar un personatge després de tants anys costa? T'acosta tornar a vestir-se de Cartanyà?
Mira, en el meu cas et diré que no, perquè el Cartanyà també és un personatge que a part de la sèrie l'he portat incorporat una mica.
Te l'anaven demanant contínuament?
L'he anat fent en altres àmbits, per exemple, aquí mateix, als matins de Catalunya Ràdio, quan hi havia la Mònica Terribas amb els minoristes, però el Cartanyà també intervenia. Vull dir que és un personatge que una mica ja fent un clic...
El tens a dintre.
Ja apareix, no? Sí, sí.
El que no apareix és el retrobament de tots els personatges, de l'Anselmo, de la Tilda, del Barber, del Verdagí... Què et van dir quan els truques i els dius, escolta, estic pensant en fer-ho, què et diuen?
Hòstia, doncs va ser una resposta unànim de dir, venga, anem-hi, no? Vull dir, tenim un grup de WhatsApp, els hi vaig dir, ei, tinc aquest projecte, què tal, us hi apunteu? I tothom va dir, venga, endavant les atxes.
Sí, molta il·lusió.
Amb una il·lusió enorme i realment va ser molt divertit i molt emocionant també per tots. I passa aquella cosa que immediatament, quan ens hi vam posar tots allà, cadascú amb el seu personatge, és un pont directe cap a 20 anys enrere i era com si no hagués passat ni un dia, saps? Vull dir que hi ha aquella màgia que dius, aquell món existeix i quan obres aquella porteta ja hi ets, no?
I el que s'ho mirava fa 20 anys i que li agradava i que reia, ara tindrà la sensació que no ha passat ni un dia i que és doncs, el que ja venia després... O també serà una cosa diferent?
Bueno, no, serà una cosa diferent. Veurà que han passat el temps, vull dir que els personatges, cadascú té la seva història...
Però
cadascú...
el to de la sèrie és el mateix? La mala llet de la sèrie és la mateixa?
Sí, evidentment. Hi ha dos parts, diguéssim. És un capítol amb dues parts. La primera, que és amb declaracions a càmera, cada personatge ens explica una mica què ha passat. I aquí tenim un to doncs, una mica més reposat, una mica més doncs, de documental, diguéssim, sense perdre, evidentment, l'essència de la sèrie i les característiques de cada personatge. I després, en el segon capítol, a la segona part, ja hi ha un retrobament de la colla, que ja és més pròpiament sitcom, i ja estem doncs, més en la salsa, diguéssim, més habitual. No?
Com és que vau apostar per aquest format? Això són entrevistes individuals, com expliques, en algun moment es troben dos personatges, en descobrim de nous això, com el teu fill, per exemple, exacte, la neboda de la sí, Bordonida, sí, la que regentava sí, sí, el bar. Aquest format...
Em va semblar que era un bon format, diguéssim, per això, per explicar el que havia passat aquests 20 anys i per anar recordant a través de flashbacks tota la sèrie. Era un format àgil i que et permetia una mica doncs, aquest to narratiu que feia falta, diguéssim, doncs, per posar al corrent tot el que els havia passat als personatges.
I escolta, i surt tothom, o pràcticament tothom, perquè hi haurà algú que dirà, per exemple, la Bordonida... Mira, no hi és, existeix la neboda,
exacte,
no ella.
Exacte.
Què ha passat?
La Bordonida és l'excepció. Doncs mira, ha passat que l'actriu no podia perquè està visquent i treballa a Madrid i no li van coincidir les dates i aleshores doncs, bueno, jo ja tenia un plan B que era aquesta neboda fantàstica interpretada per la Begoña Ferrer.
I tant.
I és l'herència de la Bordonida, que evidentment doncs, també la tenim en els flashbacks i també treu el cap l'Eva pel making of. Vull dir que al final tots tenim presència d'una manera o d'una altra.
I és impensable que ara poguéssim tenir una temporada sencera d'això?
A veure, si
veieu... L'esteu mirant.
No, mira, la veritat és que no, i si veieu els capítols que hem penjat ara, hi ha un final de sèrie. Vull dir que en cap moment això s'ha pensat com una continuïtat.
No és una prova de llama, doncs si no. Aquí hi ha molt d'èxit, encara...
No, perquè ja et dic, veient els capítols queda clar que hi ha un tancament de sèrie. Es va plantejar d'aquesta manera. Jo vaig tenir la necessitat de dir, ostres, revisitem aquest món, fem-nos un homenatge a tota la gent que ho vam fer, a tota la gent que ho va seguir. Em fa il·lusió també donar-ho a conèixer a la gent que no ho coneix.
Clar.
Igual hi ha gent molt jove que, ostres, no saben de què va i que poden connectar molt bé amb aquest món.
Clar, avui estem parlant molt de meteoròlegs i no me'n puc estar a dir, hòstia, lo Cartanyà com ens avisaria d'aquestes ratxes de vent ara? Com ens faria estar a casa?
Hòstia, lo Cartanyà, jo crec que avui és el pitjor dia perquè lo Cartanyà foti la seva previsió, perquè seria absolutament catastròfic. Clar, jo crec que ell ja parlaria de la fi del món, ja directament. Hi ha algun capítol que per cert el recordem de la fi del món una mica.
Doncs esperem que no arribi aquesta fi del món, que la gent faci cas als professionals i que si vol riure, doncs busqui a 3CAT aquesta sèrie, aquest retrobament de lo Cartanyà. Xavier Bertran, que vagi molt bé aquesta reentrea en el personatge i que la gent ho busqui, això.
Doncs moltíssimes gràcies, esperem que sí.
I moltes gràcies també per haver confiat en la tarda de Catalunya Ràdio per dir-ho.
Sí, home, sí.
No ho havia confirmat 3CAT encara de manera oficial ni collonades, que aquí ja ho vam dir, vull dir que gràcies,
sí,
Xavi,
sí, sí. De res,
una
home.
Recomanació a veure lo Cartanyà, que realment riuràs.
Busqueu-ho, ho trobeu al 3CAT. Xavier, gràcies. Abraham,
gràcies.
Que vagi molt bé.
Ara venim a fer una actualització de veritat.
Ai.
Estem molt pendents del vent. El govern, recordeu, ha suspès per demà escoles, universitats, activitat esportiva i actuacions sanitàries no urgents. I aquesta tarda Protecció Civil enviarà una alerta als telèfons. Per tant, en qualsevol moment ens començarà a sonar a tots els telèfons i pa, 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 recomanant evitar al màxim els desplaçaments i fer teletreball. A aquesta hora hi ha una reunió al Departament d'Interior per actualitzar la previsió i decidir si s'han de prendre encara més mesures. Ho està seguint la nostra companya d'informatius, la Cèlia Forment. Cèlia, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, ja ha començat la reunió del Comitè d'Emergències aquí al CECAT per seguir l'episodi de ventades extremes que està previst per demà a tot Catalunya. A la trobada hi participen el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, la consellera d'Interior, Núria Parlon, mentre que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'hi ha connectat telemàticament. Hi han arribat fa just uns minuts per reunir-se amb Protecció Civil, l'equip tècnic del Servei d'Emergències. El govern coordina aquestes mesures preventives davant d'aquestes ratxes que poden superar els 100 km per hora i que obliga, com dèieu, a suspendre l'activitat educativa, l'esportiva i la sanitària no urgent. Està previst que aquest missatge és alert arribi als mòbils a partir de les 6 de la tarda.
Ah, mira.
Tot plegat mentre estem a l'espera que acabi ara aquesta reunió i es faci la compareixença per saber més detalls d'aquestes mesures.
Però creus... No, us han dit si hi haurà més mesures o en principis per confirmar o no sabeu res?
El que ens han dit és que les mesures que ja han anunciat aquest migdia el que fan és actualitzar d'acord també amb tota la previsió.
Clar.
Que els hi va arribant. Llavors, no ens han acotat, no han dit si s'incrementaran, però que a mesura que ells tinguin més informació, doncs prendran les mesures conseqüents a aquesta actualització que van rebent.
Ajustar-se als escenaris, entenc. Doncs la Cèlia Forment, pendent d'Interior i d'aquesta compareixença, sabem que compareixerà?
No encara.
Doncs quan ho sapiguem, us ho explicarem, us seguirem en directe a Catalunya Ràdio i a 3CAT Info. Cèlia, gràcies.
Fins ara.
Una pausa.
Anna.
No, millor Olivia.
Olivia no em convenç.
I tu què en penses?
Sí.
Jo no en sé gaire de noms de nadons, però com a assessora d'Endesa sí que et puc ajudar a estalviar en la factura d'energia. Per això, si t'hi canvies ara, t'emportes un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta-ho ara al 800-700-700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com.
Diumenge 15 de febrer, un dels títols més excepcionals de l'òpera barroca al Palau de la Música Catalana.
Julio Cesare de Händel en versió concert.
Una història apassionant d'amor, venjança i poder amb els intèrprets del moment, Jakub Josef Orlinski i Sabine de Viel, acompanyats per Il Pomodoro.
Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
Ei, això que en dieu paté de muntanya, a Cerdanya, en diem pa de fetge. I és collonut. Les coses, pel seu nom, Carlit. I el trinxat de la Cerdanya, ja saps com es diu, oi?
El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
Carlit, l'autèntica cuina de muntanya.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta Norma de Bellini.
Una de les grans obres mestres del bel canto.
Del 18 al 24 de febrer a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb Norma, una òpera de gran intensitat dramàtica i extraordinària bellesa musical que inclou l'ària Casta Diva, una de les més emblemàtiques de la història de l'òpera.
Entrades a operacatalunya.cat.
Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
Increïble!
Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt de temps que no miro un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Musca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí, sí.
Home,
sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui, escolto tot, el Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Viatjant pel món amb la Magalí Sare.
Yo te he dicho unos casinos, vos diciendo que tal vez sería bueno que probemos a ver eso que tal es.
L'artista vallesana acaba de publicar un disc que és una mena d'atlas musical en tota regla. La Magalí Sare s'ha dedicat a investigar la música tradicional d'arreu per trobar-hi la petjada del matrimoni entès com a trauma, com a vivència complicada per les dones. El resultat és un disc altament recomanable que es diu Descasada i que m'atreviré a etiquetar, si em permeteu, com a rococó minimalista.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Pep Saula, bona tarda.
Bona tarda, Francesc,
músic,
què tal?
Músic i productor, membre del grup Saxeni, i que ens costa sempre qüestions musicals. Mira, ara parlàvem de Lo Cartanyà, una sèrie que ha tornat, i avui ho volem traslladar també a la música, perquè avui parlarem de grups o de músics que han tornat els últims anys a actuar després d'una aturada llarga, i ens preguntem com han tornat.
És molt curiós tot aquest tema de parar durant una bona temporada i després tornar. No et parlo d'una aturada entre gires per preparar un nou disc, sinó d'una aturada...
Allò que dius, ui, aquests ho han deixat estar, i després hi tornen.
Exactament. Sí, una mica com el Miguel Ríos, que ha fet 30 gires de comiat. Doncs en aquest sentit anem a parlar d'això, de grups que van i tornen, i començarem per Antònia Font.
Vas pellant botats, gires es volant...
Antònia Font, van plegar i van tornar.
Correcte, el 2014, després d'acabar la gira del seu disc Lamparetes, van decidir plegar, van estar una bona temporada, 8 anys sense fer concerts i amb silenci discogràfic total, i van tornar el 2022 amb un nou disc sota la seva màniga. Estem escoltant Un minut estroboscòpic, el senzill que avançava aquell disc, i en aquesta gira, que s'ha allargat 3 anys, o sigui, ha sigut una bona tornada, han passat per estadis com el Palau Sant Jordi, han visitat festivals com el Primavera Sound i el Cruïlla, i han fet una gira per teatres completament venuda que els ha portat arreu del territori dels Països Catalans. Diguem que, almenys a nivell d'èxit, han mantingut el nivell completament, si és que no l'han superat, perquè s'ha de dir que han venut entrades a matar,
I musicalment han canviat?
No, la veritat és que ha sigut com si no hagués passat el temps. I al final, Antònia Font és un grup que jo escoltava al cotxe a casa quan jo era petit. Escoltava discos com El Taxi, L'Alegria, i segueix sent el mateix, amb lletres costumistes i una mica fantasioses, un pop-rock amb molta textura, molta guitarreta, molt sintetitzador, però segueixen una mica en la mateixa línia, com si el temps no hagués passat.
Com si un retorn, com si res.
Com si res.
El d'Antònia Font. Ara anem a buscar un retorn una mica més llunyà. Bruno Mars. You step inside. Com ha estat el retorn de Bruno Mars?
Per todo lo alto, anem a dir-ho d'aquesta manera. Pot anar i tornar quan vulgui, perquè ell té la tecla que sap que no fallarà cada cop que la premi. Per ficar-vos en context, el seu últim disc, 24K Magic, data del 2016. Des d'aleshores ha tret un disc col·laboratiu amb l'Anderson .Paak, o sigui, no era un disc seu com a tal, però sí que ens va deixar èxits com Leave the Door Open. Heu de pensar que aquest disc van decidir no presentar-lo als Grammys perquè van dir que ho guanyarem tot, és que no el presentarem, no volem que ens donin cap premi, no és conya, i n'estic segur que ho haguessin guanyat absolutament tot. No van fer gira tampoc, després ha fet uns quants concerts amb el casino MGM de Las Vegas, presumptament per pagar el deute que hi tenia degut a la seva addicció al joc. Això són rumors d'internet, però bueno, informació interessant.
Home, no, però no diguem rumors d'internet.
Bueno, escolta, jo són dades que he d'exposar.
Que has trobat, sí.
Jo exposo les dades i les seves fonts i que cadascú jutgi la seva possible veracitat.
No sé si hauríem de jutjar nosaltres. Va, segueix.
Després, més enllà d'això, també ha fet un parell de col·laboracions. El tio no havia tret cap cançó en anys i de repente apareix amb Die With A Smile, amb la Lady Gaga, i APT, amb la Rosé, que han esdevingut respectivament les cançons més escoltades del 2024 i del 2025. Per tant, ens queda clar que Bruno Mars té alguna cosa, té alguna espècie de fórmula màgica que inevitablement funciona. I tot just fa cosa d'un mes va llançar I Just Might, el senzill que avança de Romantic, el disc que presentarà el proper divendres 27 de febrer, i que, sincerament, si sé que amb el seu historial tot apunta a que la cosa serà un èxit.
Doncs un retorn que es confirmarà del tot d'aquí res.
Sí.
15 dies, el 27 de febrer, amb el retorn de Bruno Mars. Ara un retorn més proper.
Anem cap a Guissona, anem a parlar del Petit de Caleril.
Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi. Una mirada, una sola...
No tenia el cap que hagués plegat.
Doncs sí, va estar, de fet, ho va descriure amb una paraula molt maca, que és guaret. Guaret és la tècnica de cultiu segons la qual es deixa reposar un terreny per a que es pugui regenerar de minerals i matèria orgànica, no? El Petit de Caleril va anunciar que començaria, després de 15 anys de carrera, un període de guaret, no sé si el 2022, ara no ho recordo exactament, 2022-2023, i s'ha de dir que han tornat amb tot de canvis, perquè els seus últims discs es caracteritzaven per l'important paper que hi prenien els sintetitzadors, i tots just han tornat que el seu teclista està d'excedència. I saps per què està d'excedència? Perquè aquest diumenge va guanyar un Gaudí.
Ah?
L'Artur Tort va guanyar el Gaudí a millor muntatge conjuntament amb l'Albert Serra.
Ah? O sigui que és un artista multidisciplinar.
Exactament. De fet, ha dirigit molts videoclips del Petit de Caleril. I, clar, com que no tenen teclista, s'han hagut de reinventar amb un so més cru, més guitarrero, sense teclats, tal com sentim a la cançó que estem escoltant ara, que es diu Ara no sé què dir-te. I tot i aquests canvis, el grup segueix més vigent que mai, perquè el passat 19 de desembre van omplir la sala Razzmatazz en un concert que jo hi vaig ser, i, vamos, va ser apoteòsic, un concertàs.
I l'últim és, per imposició de la nostra productora, la Carla Bardés, és el retorn de l'Oreja de Van Gogh.
Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas.
Ja se'ns ha enfadat perquè puntualitza. No és retorn de l'Oreja de Van Gogh, és retorn de la Maia, que no és el... Ai... Però ja la tenim contenta. Només de fer sonar això, ja, jo crec que arribem fins divendres amb somriure.
Sí. A veure, jo tinc una pregunta per tu, Francesc.
A veure.
Tu ets Team Maia o tu ets Team Leire?
Jo sóc Tim, que facin el que vulguin, però...
Doncs li preguntem a la Carla.
No, la Carla és a Maia. Les dues. Jo crec que em cauen bastant malament tots sense tenir gaire informació, però potser la pobra noia aquesta que han fet fora a puntades de peu, aquesta, la Maia... No, la Leire. Pobra Leire, no?
Home, clar, hem de pensar que la Leire Martínez entra una mica per salvar el cul a l'Oreja de Van Gogh.
Els pot guanyar una calarada entremig, i llavors, oita, que ara ve l'altre. Escolta.
Hem de pensar que ha estat més temps amb l'Oreja de Van Gogh, l'Alegre, que no pas la Maia.
És que una és més oreja que l'altra.
Claro, que és el que passa, que la Maia doncs, té cançons com rosa.
No, ara torno a la pregunta. Ets Team Leire o Team Maia?
Jo he de dir que jo sóc més Team Leire que Team Maia. Sobretot per una cosa, perquè... Jo no sé com serà aquesta nova etapa de l'Oreja de Van Gogh. Evidentment, a nivell de concerts, ho estan venent absolutament tots. No sé quantes dates al Palau Sant Jordi i al Vizcaya Arena i a Madrid Port.
Sí, però la gent ve a veure el circ. Vull dir que igual vas per veure'ls més que per escoltar-los.
Sí, no, clar. Però l'important aquí és la música. I no sé si heu escoltat la cançó que van estrenar per Cap d'Any, l'Oreja de Van Gogh.
Quina era?
És una que fa... Diu, jo creo en Dios la tornada o alguna cosa així, no sé com es diu. No sé si la tenim, però no fa falta que la fiqueu perquè és dolentíssima. Això crec que és una cosa amb la que tothom hi està d'acord. És una cançó molt dolenta.
Els tècnics s'han negat a posar-la. No reuneix les qualitats mínimes per la Ràdio Nacional de Catalunya.
Em sembla molt bé. Crec que és molt important com a país que tinguem aquests estàndards de qualitat com per no ficar la nova cançó de l'Oreja de Van Gogh amb Amaia Montero.
Tu que ets del sector musical, quan vam veure aquells vídeos que estaven assajant,
sí,
que sonava horrorós,
sí,
és normal que soni horrorós un assaig?
És normal, sí, a veure, o sigui, un vídeo gravat amb,
si no
un,
passa res.
Amb un quartet petit allà, sense arreglar, sense processar, gravat amb un telèfon, ostres, no estem acostumats a sentir les veus d'aquesta manera, el públic, això és veritat. Ara bé, en quin estat està ara mateix la veu de la Amaia Montero? Bueno, ho veurem a la gira. De moment, l'única actuació promocional que han fet, que van fer per Cap d'Any, la veu era un pur playback, per tant, encara no ho podem jutjar, tot això. El temps dirà.
Aquesta és Leire o Amaia? Leire.
Aquesta és Leire, sí, això és...
Ara posa'm Amaia. Està en plan DJ, l'Enric, saps? Està content, està aquí punxant-me cançonetes. I la Carla, cada minut més de cançó és un minut més de felicitat pel que queda de setmana. Per tant, anem-ho allargant, això. 93-201-7474. Voleu entrades per l'Oreja de Van Gogh? No truqueu. Voleu participar al concurs? Truqueu. Avui tinc repte sonor amb un premi de nominació d'origen. Un lot montsià.
Montsià.
Montsià és terra d'arròs, eh?
Bon arròs a l'Ebre.
Pep Saula, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
93-201-7474, repte sonor. Ara us dic el premi. Gràcies. Ja m'han obert el micro, està donant les gràcies al col·laborador, perquè ells són molt educats. I el col·laborador, quan ve, se li diu bona tarda quan arriba i moltes gràcies quan se'n va. A gairebé tots. N'hi ha algun que potser quan se'n va li diem sort que te'n vas. No, això no passa. Això aquí no passa. És l'hora de parar l'orella i intentar esbrinar què és l'àudio que us estem fent sentir. I de premi, un producte de denominació d'origen i atenció. El lot montsià que està en joc. Un quilo d'arròs montsià extra, ideal per les millors paelles. Un quilo d'arròs bomba. Un quilo d'arròs carnaroli per risotos. Una ampolla de licor d'arròs del Delta. Un davantal. Una carmanyola. Un got mesurador. Què us sembla tot això? Mare de Déu, senyor. Doncs serà per un oient. Un oient, atenció a quins noms que tenim avui, molt bíblics. Comencem amb en Josep, de Barcelona. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Tens...
Escoltant-nos, ja.
Tu has passat bé aquesta tarda escoltant-nos?
Sí.
T'hem alegrat la tarda, diries, fins i tot?
Sí, sempre m'ho passo bé escoltant-nos.
No, se't nota exultant, vull dir que estem fent una gran feina, es nota. Ara li hem arrencat un riure, home. A veure, Josep, que et posaré un àudio i m'has de dir a què correspon, d'acord? Atenció, estigues atent, fem una mica de silenci. Aquest és l'àudio pel Josep de Barcelona. Ho has sentit bé, això?
He sentit pip-pip-pip-pip.
Molt ben descrit, un pip-pip-pip-pip. Et dono quatre opcions. Això és l'alarma d'un mòbil que ens recorda que falten dos dies pel Dia Mundial de la Ràdio. Això és el so quan en Doraemon es treu un invent de la butxaca màgica. Això són les primeres notes que Bad Bunny va tocar en un Casio. O això és una màquina escurabutxaques quan t'ha tocat poca cosa.
El Doraemon.
Doncs el Doraemon és una resposta... Correcta, molt bé, Josep. Enhorabona.
Gràcies.
De moment has encertat, però tens un rival amb un altre nom molt bíblic. Atenció. Un altre Josep. Avui anem de Josep a Josep. És un duel de Joseps. Josep de Tiana, bona tarda.
Bona tarda.
Ui, és un Josep jove, no?
Sí.
Quants anys tens, Josep?
10.
Ostres, la del Doraemon l'hauries sabut, tu?
No.
No segueixes Doraemon, eh? Bé, doncs jo tinc un altre àudio per tu, a veure si tens l'orella afinada i a veure si guanya el Josep gran o el Josep petit. Anem a escoltar l'àudio pel Josep de Tiana. Ho has sentit bé, això, més o menys?
Sí.
Mira,
sí.
Et dono quatre opcions. És el so de balenes, l'animal, unes balenes. És un enregistrament fet en una casa encantada. És el so del vent gravat a fora de Catalunya Ràdio? O és una obra d'art instal·lada al MACBA?
La primera.
Les balenes?
Sí.
Doncs les balenes és una resposta correcta. Doncs atenció, perquè, Joseps, tenim un duel...
De Pepes.
De Pepes. De Pepe a Pepe, a cara de perro, un contra l'altre. Atenció, Joseps, que us faig una pregunta i m'heu de donar una resposta exacta. Un programa molt especial ha tingut a Catalunya la família Super 3, però quants anys va estar la família Super 3 en antena? Josep de Barcelona, quants anys va estar la família Super 3 en antena?
Pues... 10.
10 anys. Josep Petit, quants anys va estar la família?
15.
15? Ai, que no sé si hem tingut aquí una mica d'ajuda. Farem la vista grossa. Perquè la resposta correcta és... 15, i per tant, el Josep Petit guanya... Mira com riu el Josep Gran. El Josep Petit ha guanyat el lot d'arròs. Josep Gran, ho acceptem amb esportivitat, no això?
Sí, clar, què vols fer dir?
Clar, diu, si és un nen, diu, fos adult li diria de tot, no?
Té 10 anys, sí, sap que fa 15.
Hòstia, està
blanco
per...
Blanco i en botella.
Està per impugnar el concurs,
tot
el Josep. Josep, torna a trucar un altre dia, que ens has caigut molt bé.
Vale, vinga,
Josep, gràcies. Petit, enhorabona, eh?
Gràcies.
I celebreu-ho molt a casa. Anem al butlletí de les 6.